Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts, començant setmana dilluns, 11 de març del 2019. Escolta, que a hores d'ara tenim 16 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i ens informarem o recordarem aquests bocins d'història amb el Joan Ramon González. Encara ens quedarà temps per arribar a la una i obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, a la Nacional 240, avui, parlant des de Tarragona i des de Lleida, el que farem és parlar d'aquesta tractorada que Unió de Pagesos ha convocat pel proper 14 de març. Parlarem de per què, com s'ha arribat a aquests extrems i què es farà. I a partir de 2:45, a la radiografia, posem sobre la taula tots els resultats esportius del cap de setmana, analitzem, intentem arreglar el món i home, no sempre ho aconseguim, però jo crec que traiem bones conclusions, eh? Fins a les dues, com sempre, amb el Xavi Pérez i amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Des d'ara fins a les dues, en directe, des dels estudis de la cadena Cope a Lleida, ens escoltes a través de les freqüències de la província de Lleida, també a través de la web cope.es i a l'aplicació del teu telèfon mòbil. Tant a la web com a la app, busca l'emissora de Lleida. Com sempre, un plaer de que estiguis aquí, a l'altre costat. 16 graus, a la ciutat de Lleida. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels poc ennuvolats, tot i que el Pirineu està més ennuvolat i no descartem precipitacions febles. Per cert, la cota de neu se situa a uns 1.200 metres. Quan el vent avui bufa de component noroest moderat i a la resta variable fluix. Avui baixen les temperatures, tindrem màximes de 20 graus a Lleida i a Balaguer, 18 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. Per demà s'esperen cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts, pujaran les temperatures al Pirineu i a la resta les mínimes baixaran, tindrem 2 graus sota 0 a la Seu d'Urgell, 1 grau a Viella, 2 a Tàrrega, 3 a Lleida i a Balaguer. Les màximes pujaran, s'arribarà fins als 21 graus a Lleida, 20 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 19 a Tàrrega i 18 a Viella. Veurem algunes gelades febles al Pirineu i bufarà vent de component oest fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Cada dilluns ho dic, alguna cosa no fem bé quan hem de començar l'informatiu parlant d'accidents a la xarxa viària lleidatana.
Cope Lleida. Estàs informat.
Un conductor de 56 anys i veí de Vilanova de la Barca va resultar ferit de caràcter greu ahir al vespre, després de que el seu cotxe patís una sortida de via i acabés col·lidint frontalment amb la rotonda que enllaça la carretera WL11 amb la C13, la sortida de Lleida en direcció cap a Barcelona. És una rotonda en la que hi han patit diversos accidents, alguns de força greus. Recordem que el 21 de desembre de l'any passat va perdre-hi la vida un conductor i al setembre del 2017 un motorista va morir també en el mateix punt. D'altra banda, una dona va resultar ferida de caràcter lleu després que el vehicle en el qual viatjava patís una sortida de via ahir diumenge també a la tarda a la carretera N230 a l'alçada d'Alfarràs, segons s'han informat els bombers de la Generalitat. L'accident es va produir cap a les 19:10 hores i fins al lloc van acudir patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM i també els mateixos bombers. Per cert, que això és una cosa que no sé, no sé com podem derivar amb aquestes coses. Si un parla del carnaval, Carnestoltes, és igual, el dissabte, una festa, qualsevol festa és per passar-s'ho bé, oi? Doncs escolta, és que no sempre acaben bé i no entenc per què, no sé què passa pel mig d'una festa perquè haguem de donar una notícia com aquesta avui. Apunyalen un veí de les Borges Blanques en una baralla entre dos grups al Carnaval de Cervià de les Garrigues. La víctima, de 27 anys, ha estat traslladada a la Vall d'Hebron amb pronòstic greu i els Mossos detenen el suposat agressor de 33 anys. És que no sé què ens passa, en general, no parlo d'aquestes dues persones, que anem a passar-nos-ho bé, que és veritat que no tothom fa les coses bé i ens pot molestar els demés, però escolta, d'allí arribar a aquests extrems, vaja, no sé. Per cert, que ens movem cap al territori, Torrelameu catalanitza els senyals d'estop i els canvia per Pareu, el municipi de la Noguera. És el primer de Catalunya en impulsar una iniciativa així i patenta el canvi per fomentar la normalització lingüística, Elder.
Sí, es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que ha consistit en patentar el canvi d'idioma d'aquest retol que obliga a aturar els conductors. L'alcalde del municipi, Carles Comes, d'Esquerra Republicana de Catalunya, explica el motiu d'aquest canvi.
L'objectiu és normalitzar doncs, la senyal de stop amb una senyal catalana com és Pareu, no? I d'aquesta manera, doncs, com tenim que abans havia fet el paso amb cediu el pas, doncs d'aquesta manera el que nosaltres proposem a nivell de tot Catalunya o de països catalans doncs es poden anar canviant a poc tots els ajuntaments, la Generalitat i les diputacions doncs aquesta terminologia de stop amb Pareu.
De moment, se'n canviaran quatre, però el proper any i mig es vol fer amb els 27 que hi ha a tot el poble, així com també repintar la senyalització horitzontal dels carrers. Torrelameu ja va ser la pionera l'any passat en canviar el nom dels carrers del municipi pel de tots els presos i exiliats del procés independentista.
Gràcies, Elder. Per cert, abans de parlar d'esports, ahir va haver la cursa de la dona que va batre el seu propi rècord de participació amb més de 2.100 atletes inscrites. En la part competitiva, Nur Noguera va ser la més ràpida en córrer els 5,6 quilòmetres. Ara sí, ja parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Move Days de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs un cap de setmana en el que esportivament pràcticament hi ha hagut de tot. Roger Prieto.
Sí, cap de setmana intens que anava molt bé per als equips lleidatans fins que va arribar el torn de Lleida, que ens comença a preocupar una mica. Ahir els blaus van caure de forma sorprenent contra l'Olot al camp d'esports per 0-1 en un partit que va acabar d'instaurar els dubtes entre els aficionats. El partit començava amb una petita revolució a l'11 en el qual no hi havia ni el pitxitxi de la categoria Pedro Martín ni del Mau. Les coses no van funcionar i l'Olot es va fer amb el control del partit a la primera part i va marcar l'únic gol del duel al segon temps quan el Lleida semblava recuperar-se. Joan Oriol explicava que la derrota suposa un cop dur pel vestidor.
És un pal dur, perquè ningú s'ho esperava ni la setmana passada ni aquesta jugant a casa, no? I ho consideràvem com a dos finals a casa perquè, com vaig dir, quedaven ara sis i passa tot per, si volem ser campions, pues guanyar a casa, no? I guanyar algun desplaçament, no?
Amb aquesta derrota, els blaus queden en una situació molt delicada. Quarts, empatats a punts amb l'Hèrcules, el primer equip que queda fora dels play-offs. El següent partit, no us vull alarmar, Hèrcules-Lleida al Rico Pérez. Les bones notícies, però, del cap de setmana van arribar abans. El divendres, el Força Lleida va guanyar el Granada en el debut de Jukanovic i O'Neill i el Cadí La Seu va fer un pas de gegant per tenir el factor pista a favor en primera ronda de play-offs després de derrotar el València a la Fonteta, el quart classificat. En motos, el Cerveri Marc Márquez va acabar segon en el Gran Premi de Qatar després d'un intens pols amb Dovizioso, que va acabar primer, el seu germà Àlex va acabar setè. La gran notícia del cap de setmana va ser, sens dubte, la classificació del Llista Blava per la Final Four de la Copa de la Cers, després de guanyar el Nantes per 8-3 i fer vol 3-5 de l'anada. Un dels golejadors de l'altre dia, César Candanedo, es mostrava molt content per la classificació.
Muy contentos por el pase, por la clasificación, sobre todo después de la temporada que creo que estamos haciendo, que está siendo pues muy positiva y bueno, pues lograr una meta más. El objetivo que nos habíamos marcado al principio de temporada era bueno, pues Copa del Rey, llegar lo más lejos posible, sobre todo pasar cuartos, lo conseguimos, luego caímos en semis y en la Copa Cers intentar llegar a la Final Four, ya que bueno, como habíamos ganado el año anterior y nos quitábamos una eliminatoria, teníamos el camino un poco más asequible.
El rival del Llista semifinal serà el Voltregà i l'altre partit el disputaran el Valdaño i el Viareggio.
Roger, després a la radiografia escoltarem una entrevista una mica més completa a César Candanedo, que sens dubte jo crec que és la gran notícia del cap de setmana, tot i que de vegades doncs ja estem acostumats, però s'han classificat per una Final Four per segona vegada consecutiva i això és una cosa que hem de tenir en compte. Gràcies, Roger.
Gràcies.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Déjeme que hagamos un poco de memoria.
Este es un caso de película.
Cambia por completo el escenario.
Un invierno con complejo de primavera.
Oigo voces.
Así somos nosotros.
Va a ser una catarata de medidas.
Y un verdadero impulso político.
¿Por qué es así como una media luna?
¡No se vayan, que se lo vamos a contar!
13 al día. De lunes a viernes a las 8:30. En 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, aquí ja ha arribat aquest moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Si és que fins i tot la connexió mòbil ja es ressenteix i tot, ja et deu de conèixer, ja afluixa sol.
Sí, és que, ja el tinc domat.
Sí. Bo, perquè a la meitat del teu xorro de veu, per entendre'ns, comencen les interferències i després torna.
Ja està, clar,
diu,
no emprenyem tant els nostres oients, no?, i...
Escolta una cosa, que m'has fet una petició avui, abans de començar, d'aquest tema.
Oh.
Què és això?
Un temazo.
Això és un temazo? Surt amb alguna pel·li?
Sí. No ho sé. A lo millor surt alguna sèrie, crec que surt alguna sèrie de Netflix, però és molt coneguda aquesta cançó.
Ah. Espera. A veure si arribi la tornada. Si no, no... És de Journey. De Journey.
Sí.
Don't Stop Believing.
Preciosa.
A veure si haurem de reconvertir l'espai ara a presentar cançons aquí, eh?
Sí, és una mica...
Canciones popular, rescatando, no, canciones del olvido.
Wow. Saps? Una mica sí. Oh, que bonica és. Venga, va,
que ja t'he carregat les piles. Escolta, va, no, notícies d'aquestes... Vinga, va, notícies d'aquestes.
Bueno, mira, avui m'apeteix molt començar amb aquesta notícia, i començo, vinga.
A veure. Dimite
un diputado británico por esnifar cocaína con prostitutes.
Ah, ha dimitit per això.
Jo no sé, o sigui, el titular està molt mal escrit, perquè esnifar cocaína con prostitutes, què vol dir? Pot ser que les hagi trossejat també se l'hagi esnifat, o com va això, no? Perquè està molt mal. Dimite un diputado británico por esnifar cocaína con prostitutas. Mm. Com diri, un suc de pinya i uva, saps? I raïm. Home, bueno, és igual. El cas és que fumant una foto aquest senyor fumant un cigarro i amb un sostenidor. Porta un sostens vermell i una xupa de cuero i una panxa quilomètrica. El tal... Mira, la foto és bastant bona, ja. Si la vol veure la gent i tot, jo te la passo encantat, eh? El tal britànico John Sewell, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, ha dimitit hoy de su cargo y está siendo investigado después de hacerse público en un vídeo en el que se le ve esnifando cocaína con un billete de 5 libras acompañado de varias prostitutas.
Mira, quina falta de fer-ho bé. No ho has de fer amb un de 5, ho has de fer amb un de 500, allò.
És el que t'anava a dir. O sigui, a més és humil, aquest senyor, no? Diu, bueno,
què és això, home?
Tampoc a passar.
Jo de lliures no sé si hi ha de 200 o de 300 o de 400 lliures, però, home, amb un de 5, no.
Clar, no, vull dir, el tio ha anat, almenys és una mica humil.
Escolta, torna'm a llegir el titular.
Voy. Just ara, diu... límite un diputado británico por esnifar cocaína con prostitutas.
Está mal escrito aquel titular.
El titular
sería
sí.
Dimite porque lo han pillado.
Sí, bueno, también.
Home,
també,
clar, a veure.
No,
ja ho feia abans i no havia dimitit. No ha dimitit no, perquè clar. Ho faci, perquè l'han enganxat.
Aquí hi ha trampa, perquè a lo millor això passi aquí i veiem algun polític que s'ha dit de la cocaïna, no direm quin.
Ja, i no passa tot. Res.
I no passa res, no? Vull dir, és algo tal. En canvi, aquí nosaltres sempre tenim la versió fixat que quan adaptem pel·lícules o així, sempre és més desenfadat, més de comèdia, no?
Sí.
Vull dir, aquí tenim la versió, que és la notícia d'ara, que del ministre Zoido, no? El ministre Zoido, que ell el que tenia, diu que... El ministro Zoido tenía un grifo de Cruz Campo en el Ministerio del Interior.
Sí, sí, es verdad.
¿Vale? O sea, aquel señor no nave bueno,
pero
no
para
no
hacer bonito, ¿eh?
No han enganchado tan prostitutas ni cocaína, pero sí que el señor tenía... Lo primero que va a hacer cuando va a arribar a ser presidente, ministro, pues digo, me voy a poner un...
Póngame un grifo aquí.
Ponme un tubo aquí para que vaya bajando la cervecita buena, ¿eh?
No, es para los convidados, ¿eh? Era para los convidados.
I que bo, eh? Jo crec que una mica ve aquí i una mica d'allà, eh? De vegades, amb un libegant en una cervesa a les 9 del matí, diu...
Sí.
Doncs, bueno, la enfadada la tenim aquí. Vinga, més, un tema de vici i aquestes coses. Diu que loros, adictos a l'opio, atacan granjas de amapolas en la Índia. Si no, res de sentit.
Ah.
D'aquesta notícia. Diu que los agricultores de la India están luchando con unas hirientes para mantener a raya... O sigui, ja comencem ple de tòpics, aquest article.
Sí.
És a dir, una de les normes no escrites és no fer tants tòpics, no? Los agricultores de la India están luchando con uñas y dientes. Venga, ya tenemos un tòpic. Para mantener a raya, ya tenemos un altre tòpic, en la mateixa línia, a los loros adictos al opio. Los pájaros han estado causando, dolores de cabeza... a los cultivadores de amapola en el estado de Madhya Pradesh, según informa NDTV, saqueando sus cosechas y devorando el precioso narcótico. Y sus incursiones diarias están comenzando a tener un impacto significativo en los medios de vida de los locales, lo que ha llevado a muchas personas a pedir ayuda a las autoridades para evitar a estas aves.
Ya, pero aquí el problema es que molesten o que s'endú això que después no pueden vendre. M'entens?
Clar, home, aquí tot és la lluita de favor. Ells no emprenyessin, no els diria. Però el cas és que aquesta gent, pues, suposo que deu fer servir per alguna cosa les roelles, diu, pues, hem d'estar molestant, mateu de tot.
Però és que el titular ja té la seva gràcia. Loros adictos a l'opio. Eh?
Adictos a l'opio atacan granjas de amapolas en la Índia. I és, sempre hi ha notícies.
Això és inagotable.
Sí, me quedo a la Índia perquè aquesta m'ha agradat molt i aquesta ja aquí tindrem discussió.
Ah.
Diu, un preso indio huye de una cárcel que no le gusta y se entrega en otra.
O sea, para que vean, es el problema, no volia fugir, vull dir que no és que no m'agrada bé aquesta.
Això és com el TripAdvisor de les presons, no?
Sí.
Vull dir que els propis presos puguin dir, bueno, pues és còmode, està bien per la comida regular. Se despiertan demasiado temprano, repetiré seguro. M'agrada molt aquesta frase. Muy buena comida, repetiré seguro.
Sí.
No, però això passa una mica el mateix.
Però escolta, no? quan se va entregar l'altre, allò, per honest, li van dir, bueno, vale, pues queda't aquí, o el van castigar?
Bueno, no, perquè diu, obro cometes...
No ha anat més enllà.
El policia de turno diu que se fugó el martes y se presentó aquí porque quería estar más cerca de su familia.
Ah.
Va dir el tal M.S.Raguat. Uno de los responsables de la prisión. Según el relato oficial, el reo se presentó ante las puertas de la prisión el día 23, del mes pasado.
El 23
y permaneció allí hasta que... Sí, exacto. Y permaneció allí hasta que fue identificado por los guardas, que lo conocían porque había pasado por ese centro de reclusión.
Ah, vale, pero sí, pero eso lo sabía. Pero eso lo sabía. Vale,
supongo que era un coleguita y bueno, ya... Y va a dir, jo torno.
Vaya estar millor aquí, vaya estar millor aquí que allà. I deme la celda de l'última vez, también.
Era càlida, que estava bé.
Escolta, et queda un minut.
Un minut. Bueno, va, pues digo una notícia d'aquesta, és la típica notícia del clickbait. Que per si els nostres oients d'avui no ho saben, és el típic de... un titular molt tendenciós que acaba amb
no
una tonteria, no? Sí. Però el titular, ja us estalvio jo la notícia perquè no apreteu, diu que Merkel acaba por los suelos en la ópera. Un altre tòpic, no?
Sí. Doncs
llavors et penses que ha acabat beguda...
I què li ha passat?
Pues simplement la canciller alemana Angela Merkel cayó ayer al suelo en un entreacto de la ópera Tristan e Isolda, que inauguró el festival Richard Wagner de Bayreuth, a la Baviera. Al romperse la silla en la que iba a sentarse, no por un desvanecimiento, según informó el diario Bild.
Es que
no curta, dos líneas y mitja, però ja sé el clickbait.
Ja.
Aquí ja has entrat i has dit això, no?
Bueno, escolta, acabes amb l'acudit de la teva collita?
Venga, va, acabo amb un acudit. Diu que esto es una madre y un hijo, y el hijo le dice a la madre, ostras, mamá, diu, esta paella está buenísima. Diu la madre, pues repite, hijo, repite. Diu, ostras, mamá, diu, esta paella está buenísima.
Buena semana, Joel.
Hola, soy Charol Oriente. Quiero celebrar con vosotros el 45 aniversario de Grupo Corsa con una propuesta irresistible. Hoy, para 20 oyentes, 20 Osmotic Zero con un 20% de descuento, pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Tendrás en tu casa toda el agua que quieras de máxima calidad y con el único depurador de agua en el mundo que no tira ni una gota de agua al desagüe. Cero residuo de agua, cero envases de plástico. 900-208-208 osmoticzero.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard.
Ja no dic res avui. No, ara m'enric perquè la setmana passada portava un tema preparat del Joan Ramon i jo li vaig passar fins i tot una nota perquè jo em vaig liar a preguntar-li una cosa i vam parlar de coses molt importants del Turó de la Sovella i del certamen d'Espanya Creativa, però li vaig passar una nota i dic, escolta, el que portaves preparat ho podem fer la setmana vinent, bé, cap problema, val, doncs vinga, seguim.
No, sempre agafo temes més o menys d'actualitat, però una mica intemporals.
Correcte, és d'actualitat, però desplaçat una setmana en el temps.
Per descomptat que sí, cap problema.
Joan Ramon, escolta, què ens havies preparat?
Bueno, recordaran els oients, els que ens segueixen, com el Ramon aquell que vam parlar la setmana passada,
sí,
i d'altres que de quan en quan també truquen i diuen coses, al desembre van comentar que una famosa vaga, la vaga de la Canadenca, va començar precisament a la central de Camarasa. Aquesta vaga, que és conegudíssima dintre de tot la història de l'Espanya contemporània per lo que implica pels beneficis socials i que ara s'està recordant i commemorant, sempre s'ha recordat i commemorat quan va afectar, no sé per què, a Barcelona, i que de Barcelona va retransmetre a tot Catalunya un altre cop, però als inicis va haver un pròleg que va ser a Camarasa, que això és el que van reivindicar l'any passat. Recordant que la central de Camarasa era una de les primeres preses que s'estaven fent a l'estat espanyol, després que Pearson fes la iniciativa de construir el canal de Serós, aquestes famoses comportes que tenim a Lleida, que han fet la mitjana, i el canal que va per la vora del Segre fins a Aitona, que són desguassa, va fer la central de Talar, i després va apostar per fer la de Camarasa. Precisament el Museu de l'Aigua fa 3 setmanes aquí de Lleida va fer una visita a la central aquesta de Camarasa, on se pot veure, i recomano a la gent que tingui interès per la cultura, aquesta magnífica central, que és de les primeres que es van construir a l'estat espanyol i una de les antigues d'Europa, la presa, que en el seu moment va ser la més alta de l'estat espanyol i la tercera més alta d'Europa, quan se va inaugurar finalment el 1924. És una presa que es va fer en relativa rapidesa, perquè es va fer pràcticament en 6 anys, que té més de 100 metres d'alçada, presa d'aquestes de gravetat, i una presa feta en tots els ets i uts, en el sentit que volia ser una presa el més moderna pel seu moment, no? Aquesta presa, la construcció, tècnicament va implicar millores pel fet, per exemple, de que, recordem, imaginem-vos per un moment que quan se fa la presa a Camarasa no hi havia cap carretera des de Balaguer cap al Pirineu, ni pel Segre ni pel Noguera Pallaresa. Hi havia un camí d'aquestos de baix per poder passar mules. Allí precisament on està la presa de Camarasa hi havia el que es deia el pont del Diable, és a dir, hi havia un petit pont de pedra aprofitant el Congost, i poca cosa més. Llavors, quan aterra el projecte de fer aquesta central, el que fan el primer és construir una carretera des de Balaguer fins a Camarasa. I aquesta carretera farà que no solament permeti que vinguin pues, les màquines, algunes màquines que es van aprofitar per Camarasa, són les que van estar treballant al canal de Suez, perquè s'havien de reaprofitar, en fi, és a dir, que va ser... I sobretot, l'exposició aquesta crec que és deliciosa, perquè la Dolors, que és la comissària de l'exposició, ha ficat molt l'accent en l'aspecte local, la qual cosa sempre jo penso que no hem d'oblidar-lo i hem de destacar, la Dolors Domingo, és en el sentit que Camarasa, imagineu-vos que és un poble que tenia uns 800 habitants, un poble normal, com tots els que tenim al nostre territori, i que de cop i volta l'arriben 3.000 persones.
Caram.
Clar, canvia completament el panorama de lo que és un poble agrícola.
Home, pot ser una hecatombe, si no es controla bé.
Correcte, i és el que va passar una mica. Al principi van allotjar-los com van poder, alguns estaven... Però, en fi, això, i a més tot el que implicava, donar-los de menjar, també, fins i tot, insistia molt en que hi havia pues, jocs de bars, perquè tinguéssim una mica d'esbarjo a les estones lliures, cases de barrets també insistia que havien de tenir, perquè la majoria, pues, clar, no venien a les famílies, sinó que venien a la població masculina. És a dir, que va canviar el panorama de Camarasa, i la població de Camarasa coneix aquells anys de finals del segle, de principis del segle XX, com els anys de les obres o dels treballs, és a dir, que són coneguts en aquest sentit. Quan s'acaba la presa, evidentment, molta gent aquesta marxa. Alguns se queden, alguns inclús acaben, els més joves acaben casant amb gent d'aquí de Camarasa, i després se farà la central de Llorenç de Montgai, en la qual hi ha una sèrie d'obres que continuen en actiu i se mantenen algunes de les actuacions i intervencions. A Camarasa es pot veure fins i tot, per exemple, com un testimoni magnífic, les escoles, que es van fer unes escoles noves aprofitant aquesta inèrcia que havia vingut per podien, gent que podia vindre amb famílies, i alguns altres elements. Es pot fer una petita ruta per Camarasa veient testimonis pues, dels bars, de les cafeteries, de les cantines d'aquesta època. Després, això ja ho van comentar, passat el pont, el que puja actualment cap a la presa, seguint riu Segre amunt, tenim el que es diu el campament, que és on se van instal·lar els enginyers, i van fer tot un joc paradisíac per amb ells, perquè a més és una obra magnífica des del punt de vista de construccions del segle XX, d'estil un modernisme discret però interessants, que malauradament ara estan en venda i potser acabaran en propietat privada, i com a propietat privada, si no estan declarades ni protegides, pot acabar arruïnat. Crec que seria interessant que això passés a ser propietat pública, però en fi, diguem-lo aquí, i que inclús, com ja m'ho recordat en el seu dia, estan els xalets, estan els hotels, que podia ser un magnífic hotel aquella zona per tenir-lo en compte, i les primeres pistes de tenis, perquè aquesta gent, com eren de cultura anglesa, els enginyers, pues, són els primers que van jugar a tenis a casa nostra. I després aquesta central, una central que està feta en un lloc inverosímil, és la confluència del Noguera Pallaresa amb el Segre. Inclús al principi semblava que haurien volgut fer la presa aigües avall del Segre, en la qual el pantà, imaginem-nos, que hauria estat tan brutal com el que és ara el de Camarasa, que arriba fins a Terradets, és a dir, que són quasi de 25-30 quilòmetres, però pel Segre hauria arribat fins a Artesa de Segre, és a dir, que hauria estat un macropantà. No es van atrevir a fer-lo per dos motius. Primer, perquè tècnicament el pes de tanta aigua era complicat, el Segre, evidentment, era un riu molt més cabotalós, no estava regulat, i també perquè anegar alguns pobles, com hauria passat a Dalós, a tots els pobles, fins a la pròpia Artesa de Segre, hauria patit els efectes, no es van atrevir. Per la banda del Noguera Pallaresa, solament van anegar un poble, Oronès, el qual molt poca gent recorda que existeix, i se fa tot un homenatge a aquest poble, que és dels primers que queden anegats per la construcció d'un embassament, probablement és el primer a les Terres de Lleida. Està, abans d'arribar a la baronia de Sant Oïsme, al peu de Fontllonga, i encara quan baixa molt l'embassament se poden veure restes dels carrers i de les cases, però sobretot al peu del ferrocarril de la Pobla es veuen restes de l'església, i evidentment a dalt estan les restes del castell medieval, i per això és una altra història, no? Per tant, en aquest sentit, recordar-lo. Però aquesta construcció, que a més va implicar des del punt de vista tècnic millores tecnològiques, per exemple per fer el ciment, El ciment se feia aprofitant el material de del propi lloc, i van aconseguir fer un material molt dur, molt consistent per fer la pressa, i així no se tenia de transportar el material bàsic de fora, i aprofitant les calcàries d'aquí, amb la qual cosa va tenir un rendiment especial. El problema que va tenir la pressa va ser el de les filtracions, és a dir, està en una zona calcària, uh-huh. i s'arribava a perdre el 15% de la capacitat de l'embassament. Actualment les pèrdues són d'un 3% que se filtra. Però per reduir-lo això, se van tenir de fer paral·lels a la pressa uns túnels que es poden veure ara, perquè com la pressa actualment s'aprofita per fer la carretera que puja pel Doll cap a Terradets i passa per Fontllonca, se poden veure dintre del túnel que accedeix a la pressa unes boques de túnel que són les que accedien a un sistema que es va inventar, que va ser ficar ciment en terra i carbonilla. Tot això compactava i anava taponant aquestes esquerdes i van aconseguir evitar aquestes filtracions. Aquesta obra, evidentment, va ser una obra feta amb recursos molt manuals, encara que ja utilitzaven aquestes màquines, i aquesta gent que treballava aquí, evidentment, les condicions eren duríssimes. No està prou estudiat encara, però el que va dir la Dolors és que hi ha molts accidents i hi ha molta gent que va morir i que estan enterrats al llibre de defuncions de Camarasa per els accidents i les condicions laborals, perquè mires les fotos dels treballadors i van amb espardenyes, una gorra d'aquestes, i se penjaven allà amb unes cordes.
No, i a més és que l'obra no era una reforma d'una casa,
no,
és una obra gran, amb moviments grans, roques, explosions, etc.
Correcte, i les explosions precisament era un dels temes que provocava moltes de les morts que es van produir, a vegades més que morts també lesions de per vida, mutilacions. Això va originar que els treballadors, la CNT, la Confederació Nacional de Treballadors, que llavors era un sindicat emergent, vegués aquí que bueno, el seu objectiu com a sindicat era lluitar per les condicions bones dels treballadors. I va ser el lloc on va començar a fer una autèntica, podríem dir, demagògia, si em permeteu la paraula, però ben feta, en el sentit de dir, fer propaganda de que els obrers treballats units podien aconseguir millores en la seguretat i millores salarials. I això va originar al desembre del 38, perdó, del 38, del 18, en 1918, una vaga que va durar a Camarasa aproximadament fins a finals de Nadal. Va ser que la Guàrdia Civil la va reprimir, va haver durant quasi un mes la gent va estar parada, i es va fer el que es diu el ranxo solidari, en el qual la gent de Camarasa feien com una gran olla barrejada i així donaven de menjar als treballadors, que llavors, clar, com tota vaga, no es cobre mentre estan vaga, no? Aquest ranxo solidari s'ha commemorat ara, sembla
sí,
una mica
es fa.
El ranxo de Pons, com el que s'està fent sí. ara pel Carnaval, però aquest era en plan així solidari, no? I aquesta vaga va acabar al final tancada, però va quedar la llavor ficada, i al cap d'un mes va esclatar a Barcelona per demanar les condicions laborals millors. I quan va arribar a Barcelona, evidentment, se va estendre com una taca d'oli.
Allò és l'altaveu.
Exactament. I llavors per això és coneguda com la vaga de la Canadenca, perquè és l'empresa que portava la construcció de la presa. Recordem que era la Barcelona Traction Line and Power, que com havia nascut a Toronto, per això es deia de la canadiense o la canadenca, i que la sucursal Riegos y Fuerzas de l'Ebro era la que feia l'obra de la hidroelèctrica, però que tenia una altra empresa filial, que era los tranvies de Barcelona, que són els que rebien l'electricitat directament que es feia aquí. Mm-hmm. Per tant, va ser una vaga que va ser molt efectiva, perquè va parar el 70% de la indústria de Catalunya. Al parar la llum i deixar de produir llum, els tramvies, a més solidaritzats, van parar també a Barcelona, i ara quan hi ha una vaga de metro, una vaga de taxis, pues, sabem el que passa, pues, en aquells moments els tramvies, que era el transport, pues, Barcelona, i va ser, per tant, una vaga que va durar 45 dies, i que quan va acabar la vaga de la canadenca va ser esplèndida perquè va aconseguir tot el que els treballadors demanaven. És a dir, al final...
45 dies, sí, sí. Tenint en compte que ara vivim en una època en la que hi ha vagues totals, vagues parcials, aturades de país, històries, cada dos o tres setmanes hi ha alguna història o altra, però al final parlem, avui en dia parlem de molta immediatesa, és a dir, parlem de vaga hora a hora. Sí, sí. És a dir, parlem de vaga del seguiment a les 8 del matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, i a partir de les 2 del migdia ja no importen el seguiment de la vaga. Sí, estem parlant d'una vaga de les 8 primeres hores del matí, normalment avui en dia, si t'hi fixes.
Sí, totalment.
O sigui, a les 6 de la tarda ja ens és igual si hi ha gent que està seguint la vaga o no, a les 6.
Sí.
En canvi, aquí estem parlant de 45 dies, eh?
Correcte. I va agafar la patronal i el propi govern, que és el que va recolzar-lo, una mica desprevinguts. No es pensava en aquesta organització, que la va gestionar molt bé la CNT, amb la qual se va demostrar la força que tenia el sindicalisme. És una de les conclusions de la vaga. Aquesta força del sindicalisme va donar també peu a que seguim potser un altre dia més tard,
sí, perquè
potser podem parlar més temps.
No, perquè va que el tema el podem estirar una mica més.
Sí.
Ens quedem aquí, als 45 dies. Els 45 dies i amb aquesta reflexió de la necessitat d'avui en dia, per l'hora del 2019, de donar xifres, que al final ja només és la guerra de xifres als mitjans de comunicació. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Felicitats als Joseps, no?
Sí, senyor.
I Josepes.
Bueno, això la setmana que ve ho farem, eh? La setmana que ve.
Ai, sí, tens raó. Tens raó, jo te'ls
deixo...
Sí. No, perquè si se'ns oblida.
No, ho dic perquè ara no sé si m'ho deies, perquè dilluns vinent vindràs, eh?
Sí.
Dilluns vinent els felicitem.
Sí que vindré.
I seguim camí cap a la una, aquesta hora en punt, que sempre ens la presenta el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Amb el Joan el que fem és obrir la finestra dels records, eh? Aquesta modalitat que ens serveix tant per recordar doncs, costums, èpoques, llocs, persones...
Realitats que han desaparegut.
Sí,
perquè avui parlarem d'una realitat desapareguda, que és les basses que hi havia a tots els pobles per recollir l'aigua.
Val, pensava que anaves a parlar de les basses d'aquí... Que jo ens dic que deixa'm trucar a l'Andrés.
L'Andrés, és el que ho té controlat, això. Avui parlarem de les basses de Puiggròs. Però abans, perquè fa uns dies que ens va enviar un WhatsApp un oïdor, el senyor Jesús Fernández...
És veritat, ja fa, sí.
Que li volia donar les gràcies per enviar el WhatsApp aquí, perquè vam parlar de les lleteries. Aquell dia vaig fer un repàs de les lleteries de Lleida. I ell va tindre l'amabilitat d'enviar aquí a la ràdio pues, el seu record de les lleteries del senyor Manolo de la Travessia del Carmen, de la senyora Maria del carrer Magdalena, que ell ho coneixia i anava, com també recordava el Sebastià Ribes del col·legi. Per tant, el senyor Jesús Fernández, gràcies per escoltar-nos i per fer-nos avinent també aquestes altres lleteries que ell recordava i que coneixia.
Escolteu, ja ho sabeu, el 664-526-180, que és el nostre número de WhatsApp, ens podeu enviar missatges de veu, de text, de qualsevol història que us faci venir a la ment, escoltar la finestra del record del Joan Bellmunt, eh? Les bases.
Molt bé, doncs avui parlem de les bases. Les bases que recollien l'aigua pel subministrament d'aigua potable, una, i l'altra era pels animals. Per tant, parlem-ne. Cal recordar, per això, que a tots els pobles, quasi, i a Puiggròs, el nom del camí de la bassa. Això és indicatiu per on s'anava. I també el de la plaça de la bassa, que és la bassa que era dins del poble per recollir l'aigua, per beure humanament. I es deu al fet puntual de les basses que en aquest indret hi havia amb la finalitat de recollir l'aigua de la pluja, la qual era destinada, la de la primera bassa, a subministrar-la als animals i la segona per a les persones. Però també, més d'un cop, quedaven seques. Talment podem llegir en un manuscrit que va escriure Pere Ximenos. Llegim en un dels apartats que parla de la falta de pluja o sequera. Diu, i fins i tot les basses són buides i no hi ha aigua ni per a beure les persones ni els animals, i cal anar a buscar-la la major part de l'any a altres poblacions, perquè si no, no es pot ni beure. Si bé sabíem que fou l'any 1862 quan va arribar, quan es van obrir les comportes del canal d'Urgell, desconeixíem quan arriba l'aigua a Puiggròs. Quin fou el moment puntual i vital que comportà el gran canvi en la vida dels nostres abans passats? El manuscrit de Pere Ximenos, començat l'any 1841, i en el qual estem pouant per treure'n com més informació millor, ens n'assabenta de la data de l'arribada de l'aigua, i ens en fa una descripció, i ens diu que va ser, al passar l'aigua per la séquia, diu que va ser una cosa excepcional que tot el poble va sortir a veure i a tocar l'aigua perquè els solucionava ja el problema de la supervivència a nivell del líquid element. El manuscrit, que no ens diu quina era la séquia per on passava l'aigua, però tot fa suposar que era la que actualment es coneix com a séquia gran, dita també de les Deveses o de l'Acampador. Per tant, va ser un gran canvi, l'arribada de l'aigua del canal, que va subministrar aigua per beure a les poblacions que ja no havien de patir si plovia o no plovia. Un gran canvi. I la dita d'avui, Ricard, ens diu... ja que estem al març, diu, al darrer de març i a primer d'abril canta el cucut si es viu. Què vol dir això? Que és el temps d'arribada d'aquest ocell. Per tant, si canta, és que es viu.
Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons, arribem a les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una. Buscarem la darrera informació, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després tenim la Nacional 240. Avui parlarem d'aquesta tractorada convocada per Unió de Pagesos pel proper 14 de març. Ho farem, com sempre, des de Tarragona i des de Lleida. I a dos quarts de dues, la radiografia, on posem, ja saps, tots els resultats esportius del cap de setmana.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Junta Electoral Central decide a esta hora sobre los viernes sociales del Gobierno. Esa rueda de prensa tiene que pronunciarse sobre la petición de PP y Ciudadanos, que consideran que esas comparecencias del Consejo de Ministros hacen propaganda del PSOE. María Daván.
La Junta Electoral deberá decidir no si el Gobierno puede aprobar o no reales decretos, sino si puede darles publicidad desde la mesa del Consejo de Ministros. PP y Ciudadanos entienden que Moncloa no puede ser el escaparate electoral de los socialistas y el Gobierno alega, sin embargo, que esas ruedas de prensa han sido siempre, en democracia, el cauce habitual de comunicación entre el Ejecutivo y la opinión pública. En función de la respuesta de hoy, el PP no descarta incluso acudir al Constitucional y Rivera anuncia que si llega al Gobierno anulará la posibilidad de aprobar estos reales decretos cuando las Cortes están disueltas.
Esta semana se cumplen 8 años desde el inicio de la guerra en Siria y en COPE te estamos contando sobre el terreno con Ángel Expósito y el equipo de La Linterna, la destrucción que vive el país. En OMS, Expósito ha hablado con algunas personas que tuvieron que abandonar sus hogares huyendo de la guerra. Rubén Corral.
Maya vivía en Homs y el día que empezó la guerra terminó sus estudios de odontología.
Yo pude acabar y el último día que estaba empaquetando mi maleta para irme pude huir rápidamente, pero muchos de mis amigos no pudieron hacer lo mismo y se tuvieron que quedar.
Sus padres decidieron hacer las maletas e irse a Estados Unidos, pero ella y su hermano no quisieron seguirles. ¿Por qué?
Porque yo trabajo en el centro de ayuda, aquí en este valle de Marmarita, y porque año tras año vemos que la ayuda es necesaria para los demás.
Esa ayuda es vital hoy para más de 3.500 familias que salieron de Homs. Ahora, con la guerra a punto de terminar, esa gente sueña con poder volver a sus hogares.
Y según han confirmado fuentes conocedoras de la cuestión a la cadena COPE, Francisco Igea ha ganado las primarias de Ciudadanos y va a ser el candidato en Castilla y León tras la revisión de la votación que pidió este diputado de Ciudadanos por Valladolid. La Comisión de Garantías y Valores le da la razón en contra de la exdirigente del PP, Silvia Clemente, que era la candidata oficial del partido de la dirección nacional. Estos testimonios, además, que vamos a rescatar a lo largo de Mediodía COPE, que escuchábamos de los compañeros de La Linterna de Expósito en Siria. Los puedes consultar y ver en cope.es y los vas a poder escuchar esta noche en una edición especial de La Linterna. ¿Qué más cosas están pasando en este lunes, Antonio Raiz?
Hoy ha dicho adiós a la política Íñigo Méndez de Vigo. En el gobierno de Rajoy fue ministro de Educación y portavoz también del Ejecutivo. Antes secretario de Estado para la Unión Europea y eurodiputado. Lleva militando 30 años en el PP y durante el último congreso que ganó, Pablo Casado no ocultó su apoyo incondicional a Soraya Sáez de Santamaría.
Creo que en la vida, igual que hay que ser y hay que estar, hay que saber irse. Acabo de cumplir 63 años y creo que ha llegado el momento de irse. Así lo trasladé la semana pasada al presidente nacional, Pablo Casado. Le manifesté mi intención de dejar la política activa al cuerpo de letrado de las Cortes al que pertenezco desde 1981.
Méndez de Vigo deja la política, aunque ha asegurado que seguirá militando en el Partido Popular. Su despedida, por cierto, coincide con el fichaje de la expresidenta Soraya Sáez de Santamaría por el despacho de abogados Cuatracasas. A esta hora estamos pendientes de Galicia. Efectivos de rescate tratan de localizar a una mujer desaparecida en Ferrol. Tiene 57 años y es vecina de Caranza. En estos momentos, medios aéreos y terrestres peinan la ensenada de Doniños y de Punta Penencia. Y el gobierno quiere aumentar el control sobre los medios de comunicación. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que este viernes en el Consejo de Ministros van a analizar medidas para detectar en Internet noticias falsas y manipulaciones de cara a las próximas elecciones generales y europeas. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez hablan de una unidad de control en Moncloa que haga frente a la desinformación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, pendientes del futuro de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid.
El triunfo en Valladolid por 4-1 pone todavía en duda si Solari va a seguir siendo entrenador. Pero lo último que está pasando es en el Real Madrid es que Sergio Ramos, el capitán, se ha hecho una autoentrevista en la red social Twitter, Miguel Ángel Díaz.
Son nuevos tiempos, el capitán se responde a sí mismo en 7 tweets, reconoce que fue un error de arriba abajo al 200% forzar la amarilla en Ámsterdam. Sobre la grabación del documental durante el partido dice que son compromisos adquiridos. Sobre su discusión con Florentino Pérez después de la eliminación dice que las cosas del vestuario se resuelven ahí y que no hay problema alguno, reconoce la reunión con sus compañeros. Además, dice sobre el incidente con Marcelo que son cosas de los entrenamientos y le califica al brasileño de su hermano. Y sobre la elección del nuevo entrenador dice que no le corresponde al equipo. Por otra parte, podría celebrarse esta tarde una junta directiva ordinaria de la cual todavía no tienen constancias los directivos del Real Madrid. Se podría debatir el futuro de Santiago Hernán Solari. A esta hora no es seguro que se pueda sentar en el banquillo el próximo sábado contra el Celta.
Un tema es Solari, el otro es la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid está viajando a Turín para jugar mañana contra la Juventus, el partido de vuelta de los octavos de final de esta competición. Godín sí ha viajado, Felipe Luis y Lucas Hernández son baja por lesión y Diego Costa y Tomás por sanción.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy Expósito nos está haciendo presente aquí en COPE la situación en Siria a los 8 años del comienzo de esa guerra y la historia que contáis en El Espejo nos sitúa en Alepo, con una iniciativa concreta para esta cuaresma.
Pues mira, aún caen misiles en los barrios del oeste de Alepo y la paz, la verdad es que se hace esperar. La situación bélica ha mejorado, pero muchas personas se ven arrastradas por la amargura y la desesperación. El franciscano Ibrahim Al-Sabah, que es el párroco de la comunidad latina de Alepo, recuerda que en las familias de Oriente Medio normalmente nunca faltaban el pan y el aceite, pero este último producto se ha vuelto prohibitivo para muchos sirios. Por eso propone como ayuda concreta para cada familia de Alepo un barril de aceite de oliva. Esta iniciativa puede ayudar también a los pequeños agricultores de los pueblos del centro y norte de Siria que necesitan mucho apoyo. Por eso ha lanzado en Cuaresma el proyecto Un Barril de Aceite para Cada Familia, que vamos a contar en detalle hoy en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que com diuen, això es diu, mira, la gent que matina molt, 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 quan li preguntes, escolta, en quina hora t'aixeques i matina molt, diu, sí, encara han de posar els carrers, encara han de pintar les carreteres. Doncs nosaltres, ja ho sé que fa moltes hores que circula la gent per la N240, però com a que fins que no arribem nosaltres, ara a la una, no està acabada de pintar, la N240 que uneix COPE Lleida amb COPE Tarragona. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Molt bon dia, molt bé.
Ara ja està pintada.
Estava pensant, mira, mentre deies això, estava pensant que justament l'he fet servir aquest cap de setmana, la sí. N240.
I no està gaire ben pintada.
Ja la podrien asfaltar i pintar bé i ja fer-hi algun apanyo que altre.
Sí, pues com per exemple desdoblar-la, són aquestes coses sí, que fa però, anys que diem.
Mentre això no passe, diguéssim, que hi ha algun clot que si l'agafe potser tindrem problemes.
Sí, déu-n'hi-do. Molt bé, escolta, fins a dos quarts avui tractarem del tema que ja hem anat avançant, és aquesta tractorada que està convocada per Unió de Pagesos pel proper 14 de març, que és aquest dijous.
Dijous, sí. A Lleida, a Tarragona i a Girona.
Les coses no van bé al món agrari i tant Tarragona com Lleida és una de les bases de l'economia d'aquests sí. dos indrets i, per tant, nosaltres hi hem volgut fer aturada per saber de primera mà, escolta, què passa, per què?
Per què, no? Perquè, a més, mira, ho has dit, les coses no van bé, jo crec que arrosseguem molts anys en què les coses no van bé, hi ha problemes, no? Suposo que s'arrosseguen des de fa temps i que al final acaben desembocant els de fa temps. I els actuals, sí. en aquestes protestes, que no és la primera que fan en pocs dies, els agricultors, els pagesos de casa nostra, així que avui volem saber els motius, què demanen, no? Per què i què demanen i què podem fer.
Doncs ho sabem d'aquí 2 minuts. Fem ara una pausa i entrem en matèria.
Vinga.
Cristiano busca revancha contra el Atleti.
El Atlético de Madrid se lleva un resultado.
Los de Simeone luchar por estar en la final del Metropolitano.
¿Qué manera de reducir la imagen de un ogro?
Y este martes se vuelven a enfrentar. Desde las 8:15, Juventus Atlético de Madrid. La vuelta de los octavos de final de la Champions en tiempo de juego.
¡Qué faena ha hecho este Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, a la 1:11, dilluns 11 de març, Mònica.
Sí.
Tractorada, 14 de març.
Tractorada, concentracions davant les subdelegacions del govern a Lleida, a Tarragona i a Girona. I avui tenim a dues persones, dos representants d'Unió de Pagesos amb nosaltres, de Lleida i de Tarragona, que volem que ens ajudin a entendre una mica més sí. Per què, no? Que els ha portat a, doncs, a convocar aquesta nova protesta el dijous. Aquí tens a Lleida, Ricard.
Doncs mira, a Lleida està amb nosaltres el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos, el Jaume Pedró. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Jaume. Aquí a les comarques de Tarragona ens acompanya el Josep Ferrer, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos del Baix Camp. El tinc a l'altra banda del telèfon. Josep, bon dia i gràcies.
Bon dia.
Bon dia, Josep.
Crec que us coneixeu, no?
Sí.
Una mica.
Home, t'he de dir, Mònica, que quan he arribat el Jaume em diu, sí, dic ara a Tarragona, ara et busco el nom, diu, no, ja el Josep a Tarragona. Dic, bueno, sí.
Clar,
que es coneixen, sí.
És que aquí al final estem parlant de dos territoris, però un mateix objectiu, no? Suposo que tots dos al final esteu lluitant pel mateix, amb les particularitats o diferents problemes que puguem tenir a cada demarcació.
Sí, com vulguis.
Endavant, Jaume, endavant.
No, al final, Pagesos cada vegada són menys, no arribem al 2% de la població, i les necessitats tant de Tarragona com de Lleida com de Girona són molt, gairebé iguals, no? Som a un territori on hi ha molts cultius, la gran majoria de les coses han d'estar en contacte tots, perquè com que són pocs, cada vegada, si no ens ajuden a nosaltres, ningú ens ajuda, i a més amb ella he compartit estar a la permanent de la Unió durant 4 anys, vull dir que sí, som coneguts.
Uh-huh. Josep, porteu tots dos molts anys a Unió de Pagesos, no? Al capdavant, diguéssim, lluitant i potser sent cares visibles de, no? de la feina de molta gent. Arrossegueu els mateixos problemes des de fa anys? No sé si m'atreveixo a dir molts o pocs, però des de fa anys hi ha coses que no se solucionen tot i que les veniu reivindicant?
Sí, a veure, el model agrari català és molt semblant, no? Vull dir, tant si el fem a Lleida com a Tarragona, com a altres llocs, vull dir, el model agrari català és un nombre d'hectàrees, hem defensat sempre l'explotació agrària familiar, i bé, podríem estar amb alguns canvis de cultiu, per exemple, doncs a la millor, per exemple, aquí al Camp de Tarragona, pues, tenim, per exemple, un cultiu com l'avellaner, que a Lleida no n'hi ha, de la mateixa manera que a Lleida hi ha pomeres i pereres i es pot dir que al Camp de Tarragona no n'hi ha. Però si parlem de les crisis de preus que estem vivint, de les ajudes sectorials que necessitem, del pagament únic, de la defensa d'un model a Europa, podríem dir que és el mateix a Girona, Tarragona, que a Lleida, Barcelona.
Ricard, no sé si hi ha algun volíem saber, no? Hi ha algun motiu concret que hagi fet esclatar, diguéssim, i dir prou, el dia 14 sortim al carrer una vegada més perquè això ja no és, és insostenible.
Jo crec que n'hi ha uns quants de comuns, Jaume, i que, com deia abans la Mònica, que no són nous, que s'arrosseguen.
No, nous no, mira, el tema del gasoil portem arrossegant des de molt temps. D'ençà que hi ha IVA, i mira que IVA ja fa anys que n'hi ha, no? Nosaltres creiem que l'IVA professional que nosaltres estem suportant en el gasoil, que una part molt important hi ha impostos, vull dir que del litre de gasoil un 30% i escaig són impostos i a més allí se'ns carrega el 21% d'IVA final, no? Això te'n vas, que te'n vas gairebé el 50% d'impostos amb un carburant que nosaltres és primordial. Vull dir, els nostres tractors van en gasoil, hi ha zones de Catalunya on se'n gasta molt de gasoil, moltíssim, i a més podríem dir que ens veiem perjudicats perquè tot el nostre producte l'estem cobrant al 4 o al 10%. Doncs això vol dir que les arques de l'Estat, com aquell que diu, les ajudem a finançar, perquè aquest IVA, nosaltres si reclamem que ens els retornen, estan un any i mig a retornar-te'l, però tu de moment els deves anar pagant.
Ja. Un any però, a retornar?
Bueno, tu quan acabi l'any, demanes que et tornen l'IVA de l'any passat, que la compensació, la pots demanar o la pots deixar de compensar, però si tu demanes, normalment que no sigui maig, juny de l'any següent, no. I a vegades hi passa un any, més d'un any. Una altra cosa que hi ha és que com que nosaltres ja fa molts anys que ens remenem amb això i ens diuen com és que ara que anem a cara a eleccions estatals feu aquesta reivindicació, si sembla ser que el govern no pot fer res ara fins que no hi ha no govern. Clar, quan nosaltres anem a demanar coses, quan venen eleccions és quan més t'escolten. I moltes vegades pensem que ara potser no hi haurà una majoria absoluta dintre del govern de Madrid, i allí els partits petits normalment són els que més t'ajuden a demanar coses que els partits grans s'ho miren d'una altra manera. Clar, perquè aquests puguen governar, a vegades s'han d'apoyar en partits petits, i aquestes són les que colen les nostres esmenes o les nostres coses i ens ajuden més. Per això també ho hem decidit de fer.
Clar, estic veient que estem parlant de problemes relativament locals, és a dir, el Josep ens parla de problemes doncs, arrelats a la zona de Tarragona, el Jaume arrelats a la zona de Lleida, però que la problemàtica superior és a nivell nacional, és a dir, no és un problema localitzat. Clar. És una cosa que ve d'amunt i que afecta a tothom. Vull dir, no hi ha una zona que vagin molt millor que els altres.
No, mira, el Josep ens ha parlat d'alguns dels temes que porten aquesta protesta i aquest moment, no? Aprofitar aquest moment en què doncs potser us escoltaran amb les orelles més obertes. Ha parlat del gasoil, aquest IVA reduït, un IVA que demaneu també que s'apliqui al conjunt de serveis que hi ha en la producció agrícola, ramadera i forestal. Més coses. Josep, ajuda'ns a acabar de fer aquesta foto, perquè ja suposo més temes, no?
Sí, mira, un dels principals és el tema de l'agricultor actiu. Vull dir, què és l'agricultor actiu? L'agricultor actiu és de que Europa va preveure a la passada reforma de la PAC l'any 2016 que només tinguessin dret a ajuda els perceptors d'ajudes de la PAC que tinguessin un mínim d'un 30% d'ingressos agraris. D'acord? Però ho va legislar, però ho va deixar en mà dels estats membres de que ho apliquessin o no ho apliquessin. L'estat espanyol, el govern en aquell moment doncs, governava, doncs, el Partit Popular, no ho va creure oportú. I què estic dient amb això? Estic dient doncs, de que els perceptors de les ajudes de la política agrària comuna espanyoles tant són el pagès que treballa de peus a terra com les grans explotacions, com estan en mans de grans empreses o de grups inversors, etc etc. I el que estic dient no és poca cosa. Per què no és poca cosa? Perquè si realment s'apliqués, com a estat membre, el govern espanyol apliqués l'agricultor actiu, que en aquest moment a Europa sembli que de cara a la futura reforma de la PAC ho aplicaran el 25%, vull dir, com mínim de 25% dels ingressos siguin agraris perquè un pagès pugui percebre les ajudes de la PAC. I això, si ho resumiguéssim, amb les ajudes, amb el cas de Catalunya, estaríem parlant, en molts casos, de 10.000 euros més per explotació d'ajudes europees. Vull dir, això són molts diners. En un sector que els últims anys portem un 40% de pèrdua de renta, això és una barbaritat. Vull dir, estem al fil. Al fil del sí o no, de poder continuar, de tindre pagesos, de rejuvenir el camp, i no ens podem permetre, els pròxims 4 anys, que Europa torni a fer l'exercici amb molta feina, perquè Europa es doni compte d'aquestes coses no és fàcil, eh?
Clar.
I aquí també tenim un paper important als sindicats. Europa se'n doni compte i que no ho reculli l'estat espanyol, això és important.
Josep, aquest exemple que ens posaves de la PAC i del agricultor actiu, jo he escoltat, i vosaltres suposo que també moltes vegades, i al carrer, gent que diu, és que clar, els pagesos sempre depenen de les subvencions, sempre estan demanant, sempre diuen que els hi ha anat molt malament, i sempre són dependents de les ajudes. Clar, ara resulta que ens assabentem que és que les ajudes que hi ha, que sí que existeixen, no totes van a parar on han de parar.
La pregunta és fàcil de respondre, però potser difícil d'entendre. Dos coses. Els Mossos d'Esquadra també són una ajuda, d'alguna manera o altra, alguns diners que inverteix l'Estat català, en aquest cas, per la seguretat. A Europa, la PAC és per permetre diverses coses, però una de les quals és per omplir el rebost d'aliments als seus ciutadans. Vull dir, omplir-los d'uns productes perquè no és a canvi de res. Vull dir, un pagès, quan és productor de la Unió Europea i té unes ajudes, ha de complir una sèrie de requisits, ha de complir una condicionalitat, etcètera, etcètera. Què vol dir això? Vol dir que ha de treballar amb unes normatives, ha de treballar amb uns productes autoritzats fitosanitaris, o, en canvi, ha de veure exclosos d'altres que en altres països es permeten, i el que el ciutadà català, espanyol, europeu, el que té és una garantia de consumir una sèrie de productes molt ben cuidats i conservar un territori. Això no és gratis.
Mm-hmm.
D'ajudes en tenim amb cultura, en tenim amb seguretat i en tenim amb agricultura.
Mira, és que és molt interessant això que ens diu el Josep, perquè jo crec que també m'agradaria parlar, evidentment hi ha reivindicacions que són potser com a molt concretes que poden entendre sobretot els que tenen una explotació ramadera, però m'agradaria portar-ho a la banda també dels ciutadans, perquè nosaltres també hi tenim alguna cosa a dir, i tenim molt a dir, és també en el nostre benefici, no? Per això que deies, a l'hora de comercialitzar també feu peticions, en aquest cas Jaume, no sé si potser ho pots respondre tu, perquè també demaneu que quedi molt clar els costos que suposa cada esgraó de la cadena, no? És una de les reivindicacions també que porteu a sobre la taula.
Nosaltres estem en un país o en una comunitat on ens obliguen a una sèrie de coses que les hem de complir. I moltes vegades, quan ve producte de fora, aquestes coses no tenen la pressió que nosaltres tenim, no? I a vegades te dones un exemple. Entre una poma que surt de la càmera de Lleida o de Girona i se'n va a Mercabarna, hi ha unes hores de transport, però entre un aquest bé, jo què sé, d'un país de Xile que està dos mesos dins d'un vaixell, vés a saber en quines condicions, i vés a saber de la manera que està portada, jo crec que hi ha d'haver una diferència, no? No és que nosaltres exigim una mica més de preu, però pensa que nosaltres estem cobrant els productes al mateix preu de fa 30 anys enrere.
Ah.
Si vosaltres tinguéssiu el sou de fa 30 anys enrere, segurament no seríeu massa contents. I llavors, la manera que va sortir la PAC, no? Per aguantar aquests preus, que els preus no pujessin i que el pagès se pogués guanyar la vida. Però jo sempre he dit que, al final, cada país ha de tindre clar el que vol, o que volen que siguin la seva pagesia o el seu entorn. Perquè nosaltres també som els que cuidem l'entorn, som els que estem als pobles. És molt bonic sortir de la capital i veure que el poble estigui, que tot estigui molt ben arregladet, però si nosaltres desapareixem, i tristament cada vegada som menys, què passarà, no? Perquè...
Bueno, i a més això a Lleida ho tenim molt clar, amb l'horta de Lleida. Escolta, Jaume, és que has dit un tema que vull incidir-hi, és el tema del cost, de com us paguen el vostre producte. És a dir, i com a ciutadà, sóc incapaç d'entendre com puc trobar a la botiga una poma de Xile més barata que una poma de Lleida.
Ai.
O qui diu això diu els fruits secs que venen de Califòrnia per parlar del tema de la zona de Tarragona. És a dir, sóc incapaç d'entendre per què passa això i per què vosaltres seguiu rebent tan poc pel vostre producte i, en canvi, a la botiga segueixen tan car.
Bueno, primerament hauríem de saber que quan tu vas a la botiga tu hauries de tindre molt clar d'on és aquell producte que estàs comprant. Però moltes vegades, i això que és obligatori, saber d'on és el producte. Tu si vas a qualsevol supermercat, ara vaig estar fa quants dies a Alemanya, no hi ha ni una botiga que sàpiga que el que t'estan venent sàpigues han d'estar produït. En canvi, aquí moltes vegades has de mirar dues o tres vegades l'envàs i et queda el dubte d'on és aquella fruita o el que sigui. Clar, això és un... Per això et dic que la gent, quan, jo crec que si sapigués clar que el producte està fet aquí o més o menys a prop, no dubtaria dintre del mateix preu o inclús pagar alguna cosa més per aquell producte. Però moltes vegades això no es veu, no ho tenen clar i el que miren és el que surt més bé de preu.
Clar,
nosaltres estem competint, tenim una mà d'obra molt més cara, que és una de les reivindicacions que ara també tenim. Ha pujat el salari professional, ha pujat, la seguretat social cada vegada és més cara, ens estan representant per tot arreu, i clar, a l'hora de repercutir els nostres productes, ens veiem moltes vegades amb problemes. També tenim que les tres grans cadenes que dominen el mercat aquí a Espanya, que dominen el mercat que nosaltres venem, doncs es fiquen d'acord moltes vegades més aviat que pas tots els països a l'hora de vendre, o totes les cooperatives.
Bueno, aquest punt és bueno, avui no ens donarà temps de parlar-ne, però aquest és un punt que mira, en podríem parlar, Josep.
Jo crec, per això també us preguntava jo per això en concret, perquè jo crec que el consumidor aquí hi tenim molt a dir, és a dir, no, a l'hora de triar quin producte comprem i quin no, jo crec que això ho hem de tenir en compte, hem de saber quina és la realitat, no?, dels pagesos de casa nostra. I
penseu una cosa, Mònica, perdona d'interrompir, però sí. Aquí el problema està en els dos costats de la balança, perquè ens entenguem. En un costat som nosaltres els pagesos, com deia el Jaume, venim perdent renta any rere any, etcètera, etcètera. Però, i vosaltres, i els consumidors? Perquè la cistella de la compra no s'ha parat de pujar. Vull dir, si ara diguéssim, no, mira, doncs que en tota la cadena, doncs que jo cada cop, doncs mira, les pomes seran de Xile, però són més barates que les de Lleida. Els fruits secs, doncs, etcètera, etcètera. Però és que, no, tot el contrari. Vull dir, aquí tenim un problema de que la cadena alimentària s'ha distorsionat. Els consumidors cada cop pagueu més per la cistella de la compra i nosaltres cada cop cobrem menys. Què vol dir? Que aquí al mig tenim una sèrie de figures, una sèrie d'intermediaris, que d'alguna manera o altra ja s'ha de posar ordre. I això, com el que he dit abans amb el tema de l'agricultor actiu, Europa ho permet, però s'ha de ser valent i s'ha d'aplicar. I com deia el Jaume, doncs si realment les grans cadenes alimentàries, que tots sabem quines són, que només cal veure on anem a comprar la gran majoria de la gent,
sí,
doncs si som capaços de posar-nos els punts sobre les is i marcar una miqueta, com preveu Europa, una sèrie de conceptes, doncs les coses canviarien. No? Perquè si vosaltres compréssiu més barat, doncs mira, en algun moment podríeu pensar, mira, doncs, escolta, si el pagès cobra poc, doncs mira, ara sóc dolent i jo tiro endavant, no? Però no, tot el contrari. Vosaltres teniu un problema igual que nosaltres.
Clar,
nosaltres
clar.
A la millor podrem posar a casa del tractor, però vosaltres a la millor, quan aneu a comprar, us heu d'abstindre de comprar segons els productes.
Exactament. I hi ha un tema que, mira, són ja pràcticament la 1:27, avui no ens donarà temps a aprofundir-hi, però ho has apuntat abans, Josep, també, el tema de, doncs, del relleu, no?, al camp, que això és un problema també que s'arrossega des de fa anys, però jo diria que ja, més que el relleu, pensant en els que estan ara en actiu, no?, que serà difícil, potser, arribar a acabar el cicle, no?, vull dir, ja no és tant mirar, potser, el relleu a les terres, sinó el dia avui, demà.
Sí. Sí, jo sempre dic que una de les coses que aguanta el pagès a la terra és l'amor pel patrimoni i per els arrels. I aquestes coses moltes vegades són la resposta en què un pagès digui que cada any les coses li van malament i continuï siguent, no? Mm. I continuï existint. Moltes vegades a la millor carrega ja no en el cost d'en perdre diners, sinó en el fet de no guanyar-ne. I aquí estem. Mm-hmm.
Doncs per tot això, Ricard, dijous, dia 14, no?, tractorades convocades a Lleida, Tarragona, Girona i concentracions davant les subdelegacions del govern, veritat?
Sí.
Exacte.
Jaume, a Lleida, hi ha alguna cosa a destacar, molt breument, del dia 14?
El dia 14 ens concentrarem als Camps Elisis, allí farem un esmorzar popular, explicarem a tots els països que ens vulguin acompanyar el que nosaltres volem fer i a 11:45 sortirem cap a la subdelegació, on tenim previst que el subdelegat, el senyor Crespin, ens rebrà i li farem arribar les nostres reivindicacions.
Mm. Josep, a Tarragona?
D'on sortiu? Quan?
Bueno, sortim de diversos llocs, ens concentrem al Morell per anar a direcció. Jo quan dic al Morell vol dir que al camp tarragonès, Baix Camp, ens concentrem al Morell per sortir per anar també davant de la delegació, la subdelegació de Tarragona, el Tarragó.
Per cert, Josep, que he vist que avui esteu organitzant també diverses xerrades, suposo que a les comarques de Lleida també s'està fent, no? A Tarragona veig a la Conca Barberà, al Priorat, a l'Alt Camp, per explicar doncs, tot això que hem parlat avui i una mica fer arribar als agricultors les reivindicacions que portareu al carrer dijous i que s'hi sumin, no?
Exacte, sí, sí. Mm.
Molt bé, doncs, escolta, us agraïm molt a tots dos que ens hàgiu atès. Jo crec que ens han ajudat, no, Ricard, a fer una foto una mica bastant clara.
De totes maneres, hem obert més temes que n'hem tancat.
Ja, això sempre passa. Hi ha moltes coses a demanar i a millorar. Aquest és el problema.
Bueno, el qual no és negatiu, sinó vol dir que us tornem a convidar un altre dia i seguim parlant de tot plegat. Avui a Lleida ha estat amb nosaltres el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos, el Jaume Pedrós. Jaume, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies, Jaume. I a Tarragona, el Josep Ferrer, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp. Gràcies, Josep, gràcies a tots dos.
De res, moltes gràcies a vosaltres. D'acord, Jaume.
Doncs nosaltres que ja anem cap a dos quarts, Mònica, ens ha quedat temes. Sí. Hem obert temes interessants, perquè aquest del tema dels preus és un tema que ens l'hem de fer mirar.
Mira, jo això cada vegada ho faig més i soc molt pesada amb això. Mirar d'on ve allò que comprem. Jo cada vegada més, Ricard, deixo coses que havia posat a la cistella quan veig clarament d'on ve. Cada vegada més, i això és preocupant.
Ho hem de fer, i això també en parlarem. Mònica, una abraçada. Arribem a dos quarts.
Una abraçada, vagi bé.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas, 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Tiene problemas referentes a delitos contra las personas y el patrimonio? ¿Desea una consulta sobre derecho de familia, derecho penal de familia, derecho de contratación? Piense en Xavi Palau Altarriba Abogados. Emérita Legal le ha dado una brillante calificación por su profesionalidad defendiendo las materias comentadas. Xavier Palau Altarriba, 10 años como letrado en activo. Despacho en Plaza San Juan 22, segundo primera D. Pida cita al 973-7258-42. Primera consulta gratuita.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb 2 plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram. Control Motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més...
més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Move Days de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que 3 minuts i mig, quasi bé 4, eh? Per sobre de dos quarts de dues, directes cap a les dues. Estem en directe des dels estudis de la cadena COPE. Ens escoltes a través de les freqüències de tota la província, de la web cope.es o de la app. Busca l'emissora de Lleida, directes cap a les dues. Des de la radiografia, aquesta tertúlia d'esports on posem sobre la taula doncs els resultats del cap de setmana i que sembla que almenys a un club li incomoda tant aquesta paraula de tertúlia, perquè de moment estem a l'espera de poder convidar, bueno, convidat està l'entrenador del Lleida Esportiu, el Juan Carlos Oliva, doncs perquè se segui aquí amb nosaltres i per conèixer-lo una mica a fons, que jo crec que tu que estàs a l'altre costat doncs també en tens dret, però de moment, escolta, de moment tenim un mur que està costant, eh? Seguim intentant, setmana rere setmana. En fi, ben acompanyats, com sempre, amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. És un tema polític.
Deu ser un tema polític. Bueno, no ho sé. Jo avui he buscat una solució alternativa, ja veureu.
A la política?
No, el tema que l'Oliva no estigui avui amb nosaltres. Jo he buscat una solució, ja veureu, mira, he fet anar contactes i una mica la inventiva. Està amb nosaltres també el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bones.
I a falta de Juan Carlos Oliva, doncs avui està amb nosaltres l'Àngel Oliva. Eh? Àngel, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Per això et deia que jo he fet anar una mica la inventiva. Bromes a part, eh? L'Àngel Oliva està a la junta del futbol de l'Albagés. A més, em va dir que era central i lateral, depenent del que l'entrenador convingui.
Lateral dret o esquerra?
Soc ambidiestro, però bueno, me fique més a la
sala. O sigui, imagina't, juga per tot arreu. Sí. I també està amb nosaltres el Marc, que és el president de l'Albagés. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En fi, ara parlarem a fons de l'Albagés, que és una d'aquestes històries que jo crec que val la pena conèixer-la per veure que, a part dels grans clubs, com pot ser Barça, Madrid i d'altres...
I això ho està.
Que s'ho pensen, com pot ser Lleida, no? Que té unes estructures com d'equip de Champions i tal, i després al final resulta que estem a segona B, amb una ciutat de 138.000 habitants i que portem 13 anys a segona B. En fi, a part de tot això, doncs, hi ha d'altres llocs on el futbol se'l prenen doncs, més seriosament des del punt de vista dels valors i d'aquestes vivències i hi ha històries maques. Eh? Després parlarem de l'Albagés, però abans, un cap de setmana que ens ha deixat força coses. Primer de tot, mira, primer de tot, victòria del Força Lleida. Albert, una victòria que és veritat que dilluns passat vam dir que sí, que semblava que era possible, que tenia tota la pinta. Jo vaig ser el més escèptic i afortunadament em vaig equivocar. Eh?
Bueno, vam tenir una rotació normal l'altre cop, després d'un mes que anàvem, doncs, amb una espardenya, com aquell que diu, i al final, doncs, bueno, bones sensacions del Shaqir en el seu debut...
Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal, sí, ja ho va explicar.
Sí, ho va explicar aquí.
A la roda de premsa,
no? El Roger ens ho ha explicat, és tremendo. Jo quan m'ho va dir aquí, que no ho sabia, li dic, tio, me l'has colat en directe.
Bueno,
va dir, no, es diu així.
Són aquestes històries yanquis, no?
Sí, sí.
O sigui, bueno, un any abans del seu naixement, Orlando Magic drafteja Shaquille O'Neal, el pare li volia ficar a Shaquille, i va dir, venga, Shaquille O'Neal, Claire. Te dic una cosa, físicament, passa que, clar, és que Shaquille O'Neal fotia 2,18, no?, i pesava 150 quilos, que només fa 2,03. Però físicament...
No,
però no només assemblen amb el nom, eh? Físicament també... És un bon teixó.
És una armària,
eh? Bon partit, eh?, dels nous.
Bon partit.
És el que necessitava el Força Lleida, realment, l'aportació...
Bueno, intensitat, equilibri... Clar, és que...
Les baixes se notaven molt, les baixes.
Tu vas amb Massinfol, tocat, amb la Blai, que està per jugar 10-15 minutets, o en qualsevol cas no està per jugar més de 20 minuts. Clar, són els 2-5 titulars, a part 2-5 molt físics, que en aquesta categoria doncs, han de dominar. Si no els tens, doncs ja perds una de les referències, que és el joc interior. Mm-hmm. Bueno, em sembla que amb el Xaco ho hem aconseguit arreglar una mica, i vam aconseguir aquesta victòria, que era importantíssima per sensacions i també per classificació.
78-70 davant del Granada.
Que era el cinquè classificat.
Sí.
Vull dir, no era un rival fàcil, Però bueno, i sobretot a casa, que a casa també ens tocava doncs una alegria, perquè certament portàvem una ratxa molt dolenta.
El Lleida segueix amb 11a posició, 12 victòries, 13 derrotes, proper partit davant del 14è, que és el ZTR al Canoe.
Canoe.
Bueno, és un altre partit per sumar.
Sí, però jo crec que ara...
Tornem a estar.
Exacte. El que no hauríem de fer és, hòstia, la setmana passada miràvem de reull el descens, ara, cony, encara farem play-off. No, partido a partido. Amb això ja saps que jo soc molt xolista.
Sí.
Partido a partido, tranquil·litat i bons aliments, arribem a les 13-14, que és el que en principi ha de garantir la permanència, i després ja veurem.
Sí, correcte.
Si mirem cap amunt, mirem cap avall, on ens quedem on estem.
Home, jo la permanència, que baixen dos...
Tres.
Estava marcada amb 7 victòries, 18 derrotes. Jo crec que està... La tenim lluny.
Bueno, la temporada passada, els últims 6 partits, hem guanyat un, eh?
I l'últim.
I l'últim,
sí.
Amb un putxerazo antològic.
Sí.
Aleshores, per això et dic que assegurem el tiro...
Sí. No, és veritat. Objectiu a objectiu, correcte. Que no per anar...
Quan entres en barrena...
Sí.
És molt complicat canviar-ho, eh?
No, que no, però no volen anar molt ràpid, després s'aconsegueixen millors objectius. Escolta, amb hoquei, bueno, sí, tothom dèiem que ja estava fet el tràmit, però és veritat, s'ha de jugar, i ja es venia amb una renda de victòria del partit d'anada, es va solventar amb un 8-4 al pavelló 11 de setembre, i això vol dir doncs una cosa que ens era tan difícil d'imaginar fa uns anys, que el Lleida Llista es classificarà per segona vegada consecutiva per una Final Four de competició europea. És el que diem sempre, que sí, sembla que ja... que sí, que és normal, doncs...
Estem mal acostumats.
Sí.
Estem mal acostumats. Bueno, defensarem el títol, que no és poc. La pena és, no sé... És curiós, no?, perquè el futbol, per exemple, la Champions, a les eliminatòries de vuitens, de quarts, una de les premisses és que els equips del mateix país no s'enfrontin, i en canvi a l'hoquei és exactament al revés, no? O sigui, per real decret, a la Final Four, doncs vol tregar llista. I l'altra eliminatòria, doncs els dos equips italians. Bueno, serà un duel fratricida. Haurem de veure on se fa la Final Four.
Bueno, no està decidit això encara.
No, això és un desgavell. La femenina la van decidir fa una setmana i jugué dintre de 15 dies.
Estem al mes de març, eh? Tampoc pot ser gaire lluny.
Bueno, el més important és que tornem a estar.
Però el més important és que defensarem el
títol. La gent ha de pensar-hi que tornem a estar, que això és lo complicat, eh? Sí. Que ara ja ho donem tot com ha fet, que ja està, i que tornem a quedar campions.
Saps que han pogut fer Albert i Xavi una cosa que amb d'altres clubs és impensable, o amb algun club? El Roger ha trucat amb un jugador del Lleida Llista.
Què dius ara?
I no tan sols...
I li ha agafat el telèfon.
No tan sols se li ha posat, sinó que ha parlat amb ell. Sí, ha parlat amb ell i no ha passat res, eh?
Hòstia, Roger, i no podries trucar allà amb un...
A l'Oliva.
Al Flaming.
A l'Oliva.
Truca al Flaming.
A l'Oliva no sé si contestaria. No, sí,
Bromes a part, Roger, amb qui has parlat?
Amb el César Candanedo, un dels autors de... Bueno, un dels golejadors en el partit de dissabte.
I com l'has trobat?
Bastant content, la veritat. Se'l notava content, però he vist que s'ho esperava una mica ja, perquè li he preguntat si s'esperava, directament si serien favorits per la Final Four. M'ha contestat que per plantilla sí, i que l'encreuament de contra el Nantes, en el moment que van saber el rival, que ja van veure que el canvi cap a aquesta Final Four, aquesta segona Final Four consecutiva, seria una mica més fàcil, així que escoltem-lo.
Anem a escoltar-lo.
César Candanedo, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Me acuerdo que hace unas semanas, cuando quedasteis eliminados en semifinales de Copa ante el Liceo, vuestro capitán Andreu Tomás comentaba justo al terminar el partido que vuestro objetivo pasaba a ser ya sí o sí esta clasificación para la Final Four. Ahora ya con el billete conseguido, me imagino que muy contentos, ¿no?
Sí, muy contentos por el pase, por la clasificación, sobre todo después de la temporada que creo que estamos haciendo, que está siendo pues muy positiva, y bueno, pues lograr una meta más. El objetivo que nos habíamos marcado al principio de temporada era, bueno, pues Copa del Rey, llegar lo más lejos posible, sobre todo pasar cuartos, lo conseguimos, luego caímos en semis, y en la Copa Cels intentar llegar a la Final Four, ya que, bueno, como habíamos ganado el año anterior y nos quitábamos una eliminatoria, teníamos el camino un poco más asequible. Al final, por circunstancias, se dio bien los cruces y lo supimos solventar, y nada, y ahora pues a centrarse este mes en Liga, a prepararnos bien para lo que viene de la Final Four, que ya sabemos quién es el rival. Y bueno, con muchas ganas de que lleguen las fechas para intentar revalidar el título.
¿Puede ser que jugarais uno de los mejores inicios de partido de lo que llevamos de curso? Porque me acuerdo que fue un inicio de partido con muchos goles. Recuerdo hasta que llegasteis a marcar con inferioridad numérica. Me imagino que el inicio de partido fue clave, ¿no?
Sí. Bueno, sabíamos que teníamos que darle mucha intensidad y que los primeros 5 minutos iban a marcar la tendencia del partido. Entonces, quedamos muy concienciados de que había que correr mucho. Bueno, hubo circunstancias de esto de Robbie, pero bueno, que teníamos que correr mucho y llevar el ritmo a un nivel muy alto para que con los cambios y con el fondo de armario que tenemos, pues pasemos por encima del otro equipo, que al final los cuatro titulares son buenos, pero cuando empiezan a hacer cambios se nota la diferencia de nivel. Entonces, bueno, lo teníamos muy claro lo que teníamos que hacer, y sí que es verdad que, bueno, que salimos a intentar sentenciar lo más rápido posible y encarrilar el partido para que no hubiese sorpresas como con Girona.
Ya para acabar, como vigentes campeones que sois, ¿os consideráis favoritos de cara a la Final Four?
Creo que somos favoritos ya no por haber ganado el año pasado, sino por el equipo que teníamos y por lo que estamos haciendo esta temporada. Estamos en una de las, sino la mejor liga del mundo, clasificados quintos, y eso quiere decir que después de los que están en Champions somos los mejores. Entonces creo que estamos donde nos merecemos y que sí que somos favoritos para revalidar título.
Muy bien, pues muchas gracias y felicidades de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Roger. Aquesta pregunta de somos favoritos, sí, això és increïble, ara, fer-la ja, eh?
Però és que no passa res, però parla clar.
No, que sí, que no ho ha dit perfecte.
Si els fes al·lucinar així, i segurament té tots els elements de judici per sentir-ho així, ho diu, i no passa absolutament res.
Doncs escolta, parlem clar.
Per què no ho preguntem al Camp d'Esports?
No, per això, dic, parlem clar. Camp d'Esports, ahir, 6:45, el segon partit dels dos seguits a casa que havien de marcar un abans i un després als resultats. Ja hem dit sempre que s'ha de guanyar a casa i intentar puntuar fora. Doncs Lleida Esportiu 0, Olot 1. Albert, la primera, com sempre, a l'alineació.
La primera en la frente.
No, però sí, ho sé, perquè l'alineació...
Bueno, va sorprendre, lo de Dalmau estava més o menys cantat. El tema Chemi, doncs, bueno, no acaba de fer net a nivell de continuïtat, o sigui, no acaba de demostrar que estigui per 90 minuts, i potser el que va sorprendre va ser la suplència de Pedro. Per bé que en el darrer partit contra el Badalona, per mi va estar fluixet Pedro, que passi clar, un tio, tens un problema, una mancança a davant de marcar gols, a seure el teu pitxitxi, bueno...
Sí, però això és com si el dia que el Messi té el partit fluix, el següent la seiem.
Però és que... No, bueno...
L'has de mantenir. No, ja ho sé, salvant
les distàncies. Però és que això és com tot, clar, el tema de les tertúlies i tot, com que ho fem a toro passat, doncs pues, clar, tot
correcte,
és cert.
Correcte, no,
però sí, jo vaig veure xarxes i vaig rebre whatsapps i que deia, ja està bé, tu, toc d'atenció. Bueno, vale, després te surt malament, evidentment hi ha apostes que el risc de que te surtin malament és bastant més elevat que d'altres, no? Bueno, et surt malament, entra a la segona part, però bueno, entra a la segona part Pedro i tampoc és que diguis allò va ser la revolució, vam tenir 5 minuts amb les dues arribades i ells ens agafen els pitxats al ventre amb una sacada de banda. Tornem, jo em pensava que això ja era cosa del passat, doncs no, l'Olot ens marca en un servei de banda que realment és preocupant, perquè no és la primera ni la segona vegada que ens passa amb l'altre entrenador i amb l'actual. Bueno, potser haurem de començar a mirar una mica més enllà, no? I analitzar més enllà...
I Sant Pau.
Sí, però amb això ja saps el que penso, que els porters al final són un jugador i estan per fer la seva feina. Però bueno, és que el porter pari...
Però que el porter pari vol dir que li han xutat.
Ja, però és que el que no pots pretendre...
És que l'altre no el van xutar la primera part.
És partits i que no t'arribin i que no et xutin, que sí, seria l'ideal, no? Però bueno, per això has fitxat un porter top, no? Escolta, perquè el poc que en teoria t'han d'arribar, doncs ho pugui treure.
Primera part. És que no sabem a què volem jugar o és que no tenim els jugadors per jugar al que li diuen que han de jugar o què caram passa?
La primera part no vam jugar res.
Clar, per això, però és que això ho he llegit i no acabo d'entendre exactament.
Que no vam tirar ni a porteria, no vam jugar res, no es va veure res. Una pena.
O sigui, què és preocupant? Que no juguem a res o és que realment quan arribem tampoc sabem rematar?
És preocupant no jugar res.
És preocupant. Jo crec que quan arriba el Joan Carles ell té una idea del que vol fer amb aquest equip i un mes després se'n dona compte que potser no té les peces per fer el que li agradaria fer.
Que això ja vam dir, que el fitxatge de
l'Oliva
també està fora de lloc. Al moment, vull dir.
Aleshores rebobina... I diu, bueno, quan vaig al 4-4-2, ¿vale? I, bueno, pues a nedar, però guardar la ropa i ja està.
Però que és el que jugava un 4-4-2,
a mi. I no li surt bé, doncs, perquè ahir, doncs, col·lectivament no estem bé, però individualment, doncs, tampoc estem bé, perquè és que no estem bé. Ortuño, el que ha de sentar, jo crec que és Ortuño, perquè està amb un neguit, amb una ansietat que no és normal. Perquè hi ha una jugada a la primera part que Musa assisteix dins de l'àrea, que li fot un canyo al defensa, té el Dongu absolutament sol, i el tio comença allí a regirar-se, girar, i perd la pilota. Bueno, suposo que al final la solució no era tan fàcil com canviar d'entrenador, val? I és el que et dic, potser haurem de començar a pensar en d'altres factors, no? I que realment, doncs, dins d'aquell vestidor hi ha alguna cosa que no acaba de girar rodó, perquè més enllà del joc també hi ha l'actitud, no? O sigui, jo veig jugadors que estan absolutament desconnectats. O sigui, jo veig Oriol i Calavera, que jo vull 11 Oriols i 11 Calaveres al meu equip. Però jo veig el Tano i el mataria. Esportivament. Jo veig el Musa i el pelaria.
Però és que a nivell personal estan parlant d'un equip que es pot colar dalt als playoffs i els interessa a nivell personal, també.
Sí, però pues mira el Conte Correr, no? A veure si el cobrat o no.
Bueno, això ja preguntarem, però no ens contestaran.
Pues pregunteu.
Però sí és cert que veus una desídia, una desgana en determinats jugadors que dius, hòstia, que estem en play-off, que hem estat... Bueno, portem tota la Lliga des de la jornada 2 en play-off, que estem lluitant per un objectiu bonic, per un objectiu ambiciós.
Home, i tant.
Que la gent, tot i que els resultats ara no acompanyen i el joc tampoc, té bé...
Té molta paciència.
Te treu una pancarta i un itx més fort...
Això i el gol nord, eh?
Sí. Aleshores...
Té molta paciència, la gent.
Ho sé, a mi més que un problema de joc, que també em comença a preocupar... Un problema d'actitud. O sigui, jo veig el Pau desesperat, jo sé que el Pau, més del Lleida que l'escut que penja a la façana del camp d'esports, jo veig el Calavera, que és un xaval de 18 anys que acaba d'arribar, però, hòstia, ahir a l'acabar el partit estava plorant i demanant perdó a la gent de Gol Nord. Jo veig l'Oriol, que fot 3 maratons cada partit, que fa de lateral, fa de carriler, fa de central, treu aigua, el que faci falta, i després al costat veig una sèrie de jugadors que sembla que mal de cap els hi foti el que està passant. Per això et dic que potser haurem de començar a parlar o buscar explicacions en altres temes.
El Lleida, a hores d'ara, ocupa la quarta posició, encara en situació de play-off, empatat a punts amb l'Hèrcules d'Alacant, que també té 46 punts. El Baleares va guanyar... el Baleares va empatar, el Villarreal va guanyar... El
Barça B i l'Hèrcules va palmar.
Sí, i l'Espanyol B també va guanyar. Dissabte vinent, a les 7 de la tarda, al Rico Pérez, Hèrcules, Lleida. Jo avui he llegit aquells tòpics de... Bueno, nos quedan 10 partidos que van a ser 10 finales. Bueno, sí, això, ja quan es diu això, vol dir que anem molt justos. No, però sí que és un partit que pot marcar, eh?
No, bé, marca segur, perquè un dels dos grans transatlàntics de la Lliga... La jornada 30, 29, es queda fora de play-off.
És que jo t'ho dic perquè, mirant ara la classificació, per les quatre primeres posicions, com a que opten 5 equips, eh?
No, però això et dic, que un dels dos grans transatlàntics de la Lliga, o sigui, al mes d'agost tothom deia, buf, això serà Lleida-Hèrcules. Uh-huh. A veure què em li va al Baleares, a veure el Barça ben García Pimienta, si també agafa velocitat de creuer, però tothom tenia més o menys clar que això seria un Lleida-Hèrcules. Doncs Lleida-Hèrcules arriben al mes de març, que juguen un contra l'altre i el que palma es queda fora de play-off.
Clar.
Aleshores, fot un tufo a 0-0,
però un 0-0 no ens va bé perquè tenim el gol a veraix perdut llavors amb l'Hèrcules. I tenint en compte la igualtat amb la que està tot, s'ha de començar a mirar el tema del gol a veraix.
No, està clar.
Bueno, dissabte a les 7...
Foli a l'Albagés, no? Comença a bullir la sang. No puc començar el dilluns ja la setmana així.
Però escolta, mira, et parlo de l'Albagés... Marc i Àngel, perquè van líders. Saps què? Van líders, eh? A més, ha guanyat aquest cap de setmana, 5-0, davant del Torres de Segre. Uh-huh. Esteu a quarta catalana. A quarta catalana esteu. Per tu, Àngel, em vas trucar per explicar-me què. Què passava amb el futbol a l'Albagés?
Bueno, si vols te parle el Marc, que és d'allí del poble.
O el Marc, dic a l'Àngel, però...
T'explicarà una mica millor.
Què passava, Marc, amb el futbol a l'Albagés?
Doncs que em fa 3 anys que vam començar aquest projecte. Tots érem... Els 5 que som a la Junta érem jugadors del 5 i vam decidir que perquè continués el futbol a l'Albagés havíem de donar un impuls que passava per construir un camp de gespa perquè amb un camp de terra pues, era molt difícil portar jugadors. I arran d'aquí doncs, vam començar a buscar patrocinadors per poder fer les obres del camp i, bueno, al principi tots els cinc de la Junta ens pensàvem que no ho aconseguiríem, perquè eren molts diners. I a poc, pues, amb l'ajuda de la gent del poble, que també es va volcar molt, patrocinadors i tot, pues, vam arribar a poder fer el camp de gespa. I bueno, pues, també agrair també a la gent del poble que va ajudar amb la maquinària.
Això fa 3 anys, Marc?
Sí, sí.
Curiós que la gran barrera per tenir futbol o no és poder construir un camp per jugar-hi, eh?
Sí, sí.
És curiós, però...
I mantenir-lo, després.
I mantenir-lo.
Que
hi ha gespa natural o artificial?
Natural, natural.
Clar, mantenir-lo, correcte.
Campazo.
Marc, un cop teniu el camp, és més fàcil començar a fitxar?
Home, també ens ha costat, perquè vulguis o no, som un equip que som lluny de Lleida, que som a mitja hora de Lleida, estem, i la majoria de la plantilla estem... Són tots de Lleida, la majoria de la plantilla. Uh-huh. Vull dir que del poble només som 2.
Bueno, escolta, fa 3 anys, quina fita us veu marcar a mig termini?
Amb el tema esportiu?
Sí.
Bueno, quedar a la mitja taula i lluitar tots els partits.
Bueno, doncs aneu líders.
Sí, sí.
Hi ha hagut una revolució molt gran. Pensa que aquest any vam contractar un...
Tu, Àngel, estàs des de fa 3 anys, també?
Ja sí, jo porto 4 anys. Me va enganxar un també de la Junta, que és el Jordi, i ens va enganxar, va dir que hi havia molt bon rotllo, molt bon poble, i mira, pues, jo venia de l'Alguaire i em vaig anar cap allí.
Escolta, això que parlàvem abans amb l'Albert del vestuari del Lleida Esportiu, ja sé que és un altre món, però sí que pot influenciar si dins d'un vestuari no hi ha una unió, una comunió, després damunt del camp, que fins i tot el que saps fer no t'acabi sortint?
Sí, 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 hi ha molt bon calima, és el que t'he dit. Aquest any hem fitxat un gran entrenador, que és l'Eloi. Està fent molt bons números, molt bons papers, i així es reflexa la classificació. Som l'equip, el segon equip amb més gols a la Lliga, només està a 2 gols més el Tremp, i després som l'equip menys golejats de tota quarta catalana i crec que de més també.
Suposo que és d'hora dir-ho, però a priori qui ascendeix? El primer només?
En principi, los dos primers.
Els dos primers ascendeixen?
Sí, los tres primers, però després també amb influència si baixen de primera catalana, com el Balaguer, si va arrastrant.
O sigui, no ho teniu assegurat, poder pujar, o sí?
Bueno, ara aquesta setmana s'han desinflat un parell, va perdre Castelldans contra Sant Guim, va empatar la Fuliola... I ens hem quedat 2 ara. Ens hem quedat el Tremp, naltros, i després tenim a 3 punts la Fuliola.
Però vull dir, si acabeu primers o segons...
La intenció és aquesta.
Pugeu segur?
Sí.
Molt bé. Llavors ja passeu a tercera.
Sí. Té molt mèrit, eh?
Sí, sí, no, per això ho dic.
No era el Bagés en concret.
Estem parlant de quart, i sembla que... No,
que també, sinó en general, el futbol modest, el futbol dels pobles, té molt mèrit, perquè...
Home, ja són autèntics... Tenim un camp.
Clar, és que són autèntics supervivents, no? En una època, doncs, que tens futbol a la tele 24 hores al dia, de la Lliga Espanyola, l'anglesa, l'alemana, la francesa, la xina, sí, la tailandesa i el que vulguis, hòstia, trobar 20 tios que facin un equip al Bagés, a Sudanell, a Viralcabo,
sí.
O on sigui, i tirin del carro i damunt, se fotin un camp com han fet aquesta gent, doncs té molt mèrit, perquè evidentment tot això és per amor a l'arte.
Sí, sí.
Per amor al futbol, per amor al poble, no?
I tant.
Sí, perquè cobreu per...
No. És el que t'he dit, ni cobrem, ni fem cobrar els jugadors, cada 2 per 3 estem fent sopar, la gent del poble a lo millor pues, te porten truites, un dia d'entreno i pues, ens quedem a sopar... I després també és això, pensa que nosaltres, el poc que tenim, també intentem fer pues, alguna donació, alguna cosa xula. Pues, per exemple, amb el posto...
Imagina't.
Pues, portem 2 anys que tota gent que es faci sosa li regalem pues, la postoxapa. I inclús el posto amb la, pues, es va ficar la foto,
sí.
Es va ficar pues, la samarreta i pues, bueno, pues, també hi ha molt bon rotllo amb aquest aspecte.
Imagina't tu, eh?
No, té molt mèrit, perquè a més, econòmicament, vull dir, l'ascens esportiu, que per tothom és la gran fita, i jo me trobo en corresponsals i en presidents d'equips de poble que l'ascens és un mal de cap.
O és un problema.
Perquè arbitratges més cars...
Sí, fitxes més cares...
Marc, això ho teníeu contemplat, pujar a tercera ja l'any vinent?
Marc, és la veritat.
Bueno, encara...
Però... Fet una cara de pòquer, el president.
Aquest any ha sigut molt...
O sigui, que estan jugant massa bé, Marc?
Estem jugant molt bé.
Molt bé, la veritat.
És que és per veure-ho. La veritat que és per veure-ho, perquè tenim un...
Bueno, per veure-ho és fàcil, cap a l'Albagés, no?
Sí, pues ja sabeu. Mira, aquesta setmana contra el Tremp, o sigui, primer contra segon.
Caram,
o sigui, fiquem autobús i tot, també.
Fiqueu autobús?
Pugem amb autobús, he pogut gestionar i...
Partit de la jornada, és això,
eh? És partit de la jornada,
o sigui... No, aviam, que ho diem de broma, però no és de broma.
Però la meva gràcia és perquè diu que no cobren. Jo coneixo uns que estan en un lloc que tampoc no cobren.
Això ho haurem d'investigar, eh?
Bueno,
això ho haurem d'investigar.
Però no fan donatius.
Si s'acaba confirmant aquesta notícia ara al març o a l'abril,
sí,
em sabria molt greu, eh?
Ah, bueno. Bueno, investiga, investiga.
És difícil, però
és un tema polític, és un tema polític.
Molt bé, doncs ha estat amb nosaltres avui el Marc i l'Àngel. Fa 3 anys però van dir, escolta, ens agrada el futbol i el volem ressuscitar a l'Albagés.
Però quants socis sou?
Ara mateix uns 45 o així.
45 socis.
Comptant familiars i individuals.
I al poble, quanta gent hi ha?
Ara no arribem als 400.
Imagina, un 10%.
80 o així.
L'any passat vam quedar penúltims.
Un 10% de 140.000 habitants són 14.000.
És que és a Girona.
Camp d'esports ple.
És a Girona. És a
Girona. Vale? I som 1.400, que és un 1%.
I les grades nostres estan plenes, eh?
És que, clar, jo...
Últimament estan plenes.
De veritat.
Feu per l'entrada o què? Feu la rifa allò del pernil que es feia abans?
La rifa del pernil la fem i...
Però toque o no toque?
No toque, home.
Ah, perquè jo sé d'uns que feien la rifa del pernil, però no tocava mai.
Toque si compres el número que t'ha de tocar. Clar, si toque... Xavi, si toques el número... Si saps el número que ha de tocar, tu compra aquell, aquell te tocarà.
No, si no toque mai.
Sí que toque.
Que no tocava mai.
També els coneixer.
No tocava mai. Aquell pernil encara deu durar ara.
Sí, escolta,
és un fòssil de diplodocus ara.
Àngel, escolta, que t'agraeixo moltíssim. Sé que ets oient nostre, per tant, sí. Bueno, no sé com t'has trobat avui. Estan aquí dins de la tertúlia.
Quan vaig sortir a les 6:30 me'n vaig anar a veure el Lleida, també. O sigui, que ja
bueno, veus? Sí, Àngel, t'agraeixo que ens hagis trucat, i això ho feia extensible a tothom que ens escolti. Tenim un número de WhatsApp, el 664-526-80, si voleu explicar qualsevol cosa. L'Àngel ho va fer. Àngel i Marc, gràcies i enhorabona.
Gràcies i us animem a vindre al camp a veure, a experimentar una jornada amb nosaltres.
I tant que sí.
Hem de fer la tertúlia de l'ascens des del Albagés.
Vinga, pues escolta, convidats estem.
Xavi.
Ahí lo dejo.
I Albert.
De l'ascens de l'Albagés, eh?
Que sí, que sí. Gràcies i bona setmana.
Adeu.
Adeu.
I nosaltres que arribem a les dues, demà hi tornem puntuals, com sempre, 12:20.